Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El passat divendres, hores abans d'iniciar l'info, una catàstrofe natural convulsionava el món. Un terratrèmol de 9 graus i un posterior tsunami assolava Japó. Una tragèdia humana amb uns 4.000 morts i entre 8.000 i 20.000 desapareguts, a la qual s'ha de sumar un perill d'un greu accident nuclear. Tot això, molts de nosaltres ens hem sorprès veient la tranquil·litat i disciplina dels japonesos. Prioritzant sempre la salut de les persones, els seus ciutadans afronten els problemes d'abastament i subministrament elèctric amb fermesa i civisme. La tercera economia mundial té per davant dies, setmanes i potser mesos complicats partint d'un present de fàbriques paralitzades, apagades de llum i escassetat d'aliments i begudes a la franja del seu territori més castigada pel sisme de divendres. I, en canvi, aquest fet ha aixecat una gran inquietud ciutadana i una excessiva polseguera política al nostre país, amb intercanvi d'acusacions sobre la política energètica i la necessitat o no de revisar, aturar o fins i tot paralitzar les centrals nuclears. Una situació que a alguns ens pot semblar que fa desviar l'atenció d'altres temes d'interès, tant nacional com mundial, o fins i tot de la mateixa tragèdia al Japó. I fet aquest apunt, passem a temes més locals, amb el repàs de les notícies més destacades de la setmana de la mà de la nostra companya Laia Prats. Titulars. A principis de març es va iniciar el procés de participació per a la recuperació del riu Ripoll. En coneixerem més detalls. El proper dia 26 tindrà lloc un concert de vaneres solidàries. Ens ho explicarà la Maria Àngels Teruel, responsable de l'ONG Fòrum Solidari. Aquest cap de setmana s'inaugura el CIB, la mostra Les veus d'un barri. En parlarem amb el regidor de Cultura, Ferran Tornel. Farem un repàs també de l'actualitat política local amb el rerefons de les eleccions municipals del proper 22 de maig. El defensor del ciutadà té un nou emplaçament a Ripollet. Aquesta setmana s'ha realitzat la inauguració del local. Els esports i la previsió del temps posaran el punt i final a l'info d'avui. Comencem.
El 91.3 Info.
El passat 3 de març es va iniciar el procés participatiu del projecte de recuperació ambiental de l'espai fluvial, que té com a objectiu la recuperació de la llera del riu Ripoll al seu pas per Ripollet. Així ho va explicar en roda de premsa el passat 15 de març la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, acompanyada per Jordi Pacheco, subdirector general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
La guia per formar part d'aquest procés participatiu, que portarà per lema Som Riu Ripollet, està actualment en revisió per part de la comissió de seguiment i estarà enllestida el mes de juny, quan es repartirà a tots aquells que vulguin donar la seva opinió sobre el futur del Ripoll. Segons va explicar la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, aquest és un projecte d'ajuntament, no de regidoria ni de partit polític, però que compta amb el suport de PSC, CiU, Compromís per Ripollet, Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds.
Edo també va explicar que, a banda del procés participatiu en si, s'ha preparat diverses activitats com un projecte de maletes viatgeres, treballar a les escoles vinculat al riu i totes les iniciatives endegades des de la Casa Natura a través de l'agenda de primavera.
El procés tindrà tres eixos centrals ja establerts, tal com explicava la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
L'eix número 1 serà els usos de la ribera. En cap moment parlem de la llera, si no parlem de ribera. El segon eix és de l'horta urbana municipal, la intenció és fer una altra horta, justament on estan els terrenys que estan utilitzant ara posant les coses del busbau, o del, bueno, jo li dic busbau, no sé, perquè sapigueu exactament la zona que us explico. I la tercera eix és la dimensió educativa, social i lúdica del riu. Aquests són els tres eixos en què es basarà la participació.
La comissió de seguiment que actualment treballa en la guia per als participants està formada, entre d'altres, per representants de la indústria, del món educatiu, associacions de veïns, hortelans, l'ACA, l'Oficina de Participació de la Generalitat, la Casa Natura i ciutadans a nivell particular, així com per una empresa externa de dinamització.
Durant les sessions informatives que s'iniciaran al setembre i que són obertes a la població en general, s'explicarà quin és el procés a seguir i es facilitarà informació perquè la gent hi pugui treballar.
També hi haurà sessions dedicades a sectors en concret sobre temàtiques més específiques. D'aquesta feina en sortirà un document de conclusions que inclourà tant les propostes de consens com les de divergència. Així ho explicava Jordi Pacheco, subdirector general de Participació Ciutadana.
El que intentarem és, primera, evidentment, el consens social, de forma que les actuacions no siguin acceptades per tothom. Dos, si això no fos possible, hi hagués un document útil per a la governança i per a la presa de decisions. Un document que digui, escolta'm, doncs potser aquí hi ha dues alternatives, haurem d'optar per aquesta o per l'altra, i que després el govern municipal doncs, tingui un instrument que li permeti prendre decisions.
També es podrà formar part del procés participatiu via web o presentant un document que es traslladarà a les sessions informatives on es discutiran les propostes. Totes elles obtindran resposta aproximadament cap al mes d'abril, quan el procés participatiu ja haurà avançat de manera considerable. El projecte de recuperació ambiental de l'espai fluvial va ser presentat a finals de juny de 2010 per la Regidoria de Medi Ambient. El projecte, que es desenvoluparà en tres fases, es preveu que es completi a finals de 2013. La millora del Ripoll s'ha treballat durant gairebé dos anys conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua. La licitació del projecte ascendeix a 670.000 euros, finançats al 50% per l'ACA i pel Fons FEDER.
El passat dimecres va entrar en funcionament el nou espai que acull l'oficina del Defensor del Ciutadà de Ripollet, ubicat al carrer de García Lorca, número 15, i que restarà obert en horari de dimecres de 10 a 1 i dijous de 6 a 8 de la tarda.
El local té dues sales, la recepció amb espai per a dues taules i una sala de despatx i reunions, a més d'un lavabo. El cost de les obres realitzades per Construccions Cour ha estat d'uns 36.000 euros. Per al Defensor del Ciutadà, Ramon Costa, aquest canvi és un avantatge perquè els desvincula de l'edifici consistorial.
Bé, en principi està fora del que és edifici municipal o està fora d'una estructura municipal, fonàmicament és que estiguis, donis una imatge més d'independència, no? Llavors la gent que et ve, pues, et ve ja separat, et veu separat, llavors sembla que ja no estiguis al costat dels funcionaris, al costat de tota l'estructura municipal. Bàsicament és això.
A l'acte van assistir, a banda del propi Costa, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, i el regidor de Comerç, Joan Fandos.
El passat dimarts, 15 de març, es va signar el contracte per a la construcció i posterior gestió del futur tanatori de Ripollet, que s'aixecarà a la parcel·la situada a la confluència dels carrers de Bilbao, Molí i el vial del riu Ripoll.
L'acte va anar a càrrec de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat del regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí, i la titular de la funerària, Montserrat Trullols, adjudicatària del servei. Recordem que la sessió plenària del passat mes de gener es va aprovar l'adjudicació provisional a l'empresa funerària Montserrat Trullols per a l'execució del projecte i la construcció del nou servei de tanatori, un cop desestimada les al·legacions rebudes. Sota la modalitat de concessió administrativa amb execució d'obra, el projecte del tanatori municipal de Ripollet ha estat aprovat per un import total de 2,4 milions d'euros.
Tant el Partit Socialista com Convergència i Unió van posar de manifest en roda de premsa el passat dilluns, 14 de març, la seva satisfacció vers el pacte dut a terme durant aquesta legislatura. Segons el govern municipal, en els últims 4 anys s'han realitzat el 80% dels projectes plantejats.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va enumerar les principals accions que s'han dut a terme al municipi, destacant el sanejament dels comptes i la baixa xifra del deute municipal. Parralejo destacava sobretot l'estabilitat del govern aconseguida entre els dos partits.
Ja sí que podem fer una valoració positiva del que ha representat aquesta acció de govern a nivell municipal. Ha estat un govern sòlid, ha estat un govern estable, un govern basat en la confiança i en la corresponsabilitat de tots els membres que l'hem integrat. Tot això ha tingut una conseqüència d'estabilitat molt important en uns moments complicats, difícils en relació a la gestió.
La llei de barris, els fells i feos van ser altres dels punts que l'alcalde va posar de manifest, ja que han estat la base de gran part de les accions que s'han dut a terme. De la mateixa manera, Parralejo va argumentar que altres dels projectes plantejats no s'han pogut dur a terme, en gran part per causes externes al consistori, com per exemple el nou edifici d'oficines municipals, la nau d'art, la nova escola Bressol i les pistes d'atletisme. El portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando, va manifestar que l'objectiu del seu partit era poder dur a terme un pla de govern, fet que ha pogut assolir a partir d'aquest pacte, del qual també en fa una valoració positiva.
Fem una valoració positiva, sense triomfalismes, perquè tampoc podem fer triomfalismes, som conscients de que no s'han complert al 100%, però la nostra valoració, després de veure tots els compromisos que a més els van fer per escrit, els van fer públics, i veure ara a la finalització de la legislatura que hem complert més del 75%, torno a dir que està orgullós de tota la feina feta, ho podem dir amb la veu alta, i satisfets d'aquesta tasca que s'ha desenvolupat durant aquests 4 anys.
Segons Peñarando, les desavinences que hagin pogut sorgir entre ambdós partits durant la legislatura s'han solucionat de forma interna, sense afectar la política duta a terme conjuntament. Tot i el balanç realitzat pels dos grups municipals, coincideixen a esperar a veure els resultats de les eleccions municipals abans de plantejar-se una possible renovació del pacte de govern.
El passat divendres 11 de març, la secció local del PSC va realitzar l'acte de presentació de Juan Parralejo com a candidat a l'alcaldia per a les properes eleccions municipals. La sala d'actes de l'Escola Espinatons va ser l'escenari escollit al qual va acollir alcaldes i regidors de municipis veïns, com ara Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
A més, a l'acte va assistir el portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, Joaquim Nadal. Tant Nadal com l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustós, van ser els encarregats d'efectuar les intervencions abans del Parlament del candidat socialista. Ambdós van mostrar la seva bona relació amb Parralejo i van manifestar als assistents la confiança dipositada en ell. També es va projectar un audiovisual amb declaracions de ciutadans i representants de diversos àmbits de Ripollet mostrant el seu suport a Parralejo. Després va ser el torn de paraula de l'alcaldable, que es va mostrar molt emocionat i va explicar les principals directrius de cara a la campanya.
I també el passat divendres 11 de març el Partit Popular de Ripollet va mostrar en roda de premsa el seu parer vers les noves circumstàncies que envolten la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Davant la negativa de la realització d'aquest projecte per part del conseller de Salut, Boi Ruiz, els populars van demanar més esforç per part de les alcaldies.
Així ho expressava el president del Partit Popular de Ripollet, Víctor Dieguez.
Entenem que s'hauria de fer més força. No es tracta només d'escoltar, sinó que s'ha de fer un esforç des de les alcaldies, molt concretament també des de Ripollet, per no només escoltar, sinó fer arribar a la Generalitat que això és una necessitat, que ho necessitem.
A l'acte va assistir també la membre del grup parlamentari popular a la Generalitat de Catalunya, Eva García, que va manifestar que el PP ha signat un document amb el govern on s'acorda que les retallades pressupostàries previstes no afectaran a l'àmbit de la sanitat.
Vam pactar una sèrie d'acords que presentessin els pressupostos d'enguany abans del dia 30 d'abril i també vam reclamar i vam pactar amb ells que les retallades pressupostàries no afectarien a educació ni tampoc a temes de salut. Per tant, entenem doncs, que tot i havent anunciat que aquest hospital no es faria, havent arribat a aquest acord amb el govern de la Generalitat, entenem que nosaltres doncs, aconseguirem que les obres d'aquest hospital siguin abans de l'any 2013.
Víctor Dieguez va explicar com des del seu grup municipal sempre s'ha lluitat perquè aquest projecte fos una realitat i que continuaran emprenent les accions necessàries per a que la construcció de l'hospital es dugui a terme el més aviat possible.
I seguim en l'àmbit polític. Diferents representants de les candidatures alternatives del Vallès, entre les quals es troba la del COP, Compromís per Ripollet, també van realitzar una roda de premsa per manifestar la seva opinió vers l'aturada indefinida del projecte de l'Hospital Ernest Lluch.
El regidor del partit de l'oposició a Ripollet, Eduardo Jiménez, va sol·licitar al grup de govern un calendari on s'especifiquin les mesures que s'adoptaran vers la nova situació. A més, va titllar els representants dels diversos consistoris implicats de culpables i els va acusar de pretendre dur a terme una gestió immobiliària amb el projecte de l'hospital.
Aquí hay unos culpables y son, lógicamente, los que durante estos cuatro últimos años han estado gobernando en los municipios en los cuales tendría que ir a dar servicio este hospital. No hay que olvidar, como ha dicho, se ha mencionado antes, el pelotazo urbanístico que pretendían dar en los terrenos de donde se pretende construir el hospital, el pelotazo de la construcción de las 700 viviendas. Porque ellos la lógica que tenían era de que esas viviendas eran los que tenían que iban a pagar el hospital.
Les CAP defensen la idea que les retallades en els serveis de les persones que està practicant el nou govern de la Generalitat no estan justificades només per la manca de recursos econòmics, sinó sobretot per una política de privatització dels serveis públics. Tant des del Compromís per Ripollet com des de la resta de les CAP es continua demanant un hospital totalment públic, com ho manifestava el membre del Compromís per Ripollet, Carles Escolà.
El que volem és un hospital de titularitat i de gestió 100% públiques al món. I no volem cap altra cosa, no volem que es vulgui aprofitar a la conjuntura econòmica de que cal retallar despesa, que no sé què, que no sé quants, per intentar imposar-nos un hospital privat. No volem això i en aquesta línia estarem sempre.
Les candidatures alternatives del Vallès, a més, van manifestar la idea de recolzar totes les mobilitzacions ciutadanes organitzades des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i de Qualitat.
I per acabar aquest primer bloc de notícies, ahir dijous, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa va realitzar un acte al Centre Cultural de Ripollet per denunciar la paralització de la licitació de l'Hospital Ernest Lluch i les retallades a la sanitat pública dutes a terme pel govern de Convergència i Unió a la Generalitat.
A l'acte que portava per títol La sanitat a Ripollet i a la nostra comarca van assistir la portaveu i diputada d'Iniciativa, Laia Ortiz, així com Lola Castro, responsable de Sanitat d'Esquerra Unida. Segons van explicar, la sanitat pública, tal i com l'hem viscut fins ara, està en greu perill gràcies a les polítiques de la dreta. La xerrada va estar presentada per Pablo López, coordinador local d'Esquerra Unida, i Valentí Nieto, portaveu local d'Iniciativa per Catalunya.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dissabte 26 de març, l'ONG Fòrum Solidari oferirà un concert benèfic al Teatre Auditori. L'objectiu d'aquestes habaneres solidàries és recollir fons pels nens de Cuba en situació de precarietat. Per parlar d'aquesta iniciativa i de la tasca de Fòrum Solidari, avui ens acompanya Maria Àngels Teruel, que juntament amb el ja desaparegut Andreu Navarro va crear aquesta ONG. Maria Àngels, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hem de dir que feia molt de temps que no sentíem a parlar de Fòrum Solidari, tot i que fa molts anys que esteu.
Sí, ja fa des del 97 o 98 que existim. El que passa que som una, sempre dic que som una ONG petita, que no sortim als mitjans de comunicació, que la gent ens coneix pel boca a orella i llavors, doncs, bueno, no som famosos.
Però hi treballeu de valent, no?
Sí, treballem força. La veritat és que no ens aturem. Contínuament hem estat fent coses.
Explica'ns una miqueta, parlem dels inicis d'aquesta ONG, com va néixer?
Doncs mira, la cosa va començar amb un viatge que va fer l'Andreu Navarro amb el grup d'Havaneres L'Espingari per participar en el Festival d'Havaneres de l'Havana, que es fa el mes de novembre. Em sembla que això era l'any 95, si no recordo malament. Llavors hi va anar també l'amic Càstor Pérez, que va morir el mes de novembre, i bueno, no sabíem tan sols que existia un casal català allà, vam anar-los a visitar, els vam veure que estaven en una situació una mica complicada, diguem que l'edifici és un edifici preciós, en aquell moment estava molt malament, i bueno, vam venir tots amb molta consciència de que havíem de fer alguna cosa. Vam començar per aquí, ens vam vincular al casal, i bueno, tothom em diu que per què Cuba? Doncs Cuba perquè jo penso que a les situacions complicades els has de posar cara i ulls, i un cop poses cara i ulls, quan et ve la imatge d'aquella persona o d'aquella situació al cap, doncs sembla que et moguin els sentiments, no? Llavors un tema porta l'altre i vam començar per aquí. Al cap de, em sembla que era un any, vam conèixer, a través dels escolapis que teníem coneguts, ens van parlar d'un sacerdot escolapi que s'havia jubilat, el pare Linyan, Josep Linyan, que estava als Escolapis de Sarrià i que va decidir que en comptes d'ingressar en una residència de gent gran, doncs ell tenia feina a fer allà a Cuba. Vaig enrere a la història i diré doncs que part dels fons que van finançar la construcció de l'escola Pia de Sarrià fa molts anys van venir precisament dels Escolapis de Guanabacoa. Vull dir que això demostra que la vida ara ets a dalt i un altre dia ets a baix, depèn de les circumstàncies. Llavors ell es va sentir amb deure d'anar a Guanabacoa a fer un servei i allà va muntar tota una activitat, jo diria social, és un barri amb problemes, com n'hi ha molts en aquí també, i en allà n'hi ha uns quants, però com que la seva parròquia estava allà, doncs es va vincular en el barri, va començar a fer coses, a intentar ajudar les famílies que tenien problemes, nanos que tenien dificultats, sobretot és un col·lectiu de nanos que la majoria tenen molts problemes de salut física i fins i tot mental, no? I bueno, quan el vam conèixer, és una persona, ara té 89 anys, es fa ara el mes d'abril, amb un entusiasme tan gran que ens va enamorar tots. Llavors vam decidir que havíem de fer alguna cosa per ajudar-lo. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam començar a treballar en aquest sentit i fins avui dia.
Vosaltres teniu nens apadrinats.
Sí, tenim 55 nens en allà, que d'alguna forma intentem, bueno, amb quantitats petites, però que al canvi resulten per ells importants, intentem afavorir que tinguin una mica més de benestar i fins i tot, a part d'això, els intentem aconseguir coses puntuals que poden necessitar, en alguns casos, tant de medicaments com material personal, com fins i tot, jo que sé, per dir una nevera, no? Que un nano amb problemes de nutrició necessiti una nevera per assegurar-se que el menjar l'ha de mantenir adequadament per poder fer el seguiment alimentari que cal, no?
I actualment quina és la situació del Casal Català de l'Havana?
Bueno, el Casal Català de l'Havana fa moltes coses, moltíssimes, fa molta feina, i això que t'acabo de dir és un comentari comú a totes les persones que van allà i que els aconsellem que els vagin a visitar, perquè és extraordinari veure que en un país tan llunyà se segueixen mantenint tradicions i costums i sobretot que hi ha gent al darrere que fa esforços enormes per poder anar mantenint aquestes tradicions i costums. Tenen cura de la gent gran, descendents de catalans que en el seu moment van haver de marxar d'aquí per moltes raons, que estan visquent a Cuba i que se senten, bueno, que s'han integrat en la societat cubana, però que, clar, la llengua materna i els costums materns eren els que els havien transmès els pares, no?, catalans. I encara ens emociona quan podem anar i visitar algun d'aquests avis que et diuen, canta'm aquella cançó que encantava la mare, i et recorden, alguns d'ells, curiosament, parlen català. i al Casal se segueixen fent classes de català, vull dir que és com un retall, no?, de Catalunya en allà.
Se senten ben rebuts els catalans de Cuba?
Jo penso que sí, jo penso que sí. Cuba és un país encantador, de gent molt acollidora, de gent molt carinyosa, que t'atenen el màxim de bé que poden i que fan el possible, i fins i tot diria que es treuen ells coses d'ells per poder-te-les oferir a tu.
Dius que no sou famosos, però amb quants socis hi compteu?
Què vols dir? Socis Fòrum Solidari? No, mira, vam començar amb una trentena de padrins, de gent que va anar sabent el que fèiem, i al principi vam fer una mica, com et diria, com el tractament personalitzat de dir nen padrí, no? Després ens vam trobar que eren situacions doloroses, perquè molts nens doncs es quedaven pel camí, són nens que tenen situacions complicades, i ens resultava molt dolorós de dir-li, mira, aquest nen ja no hi és, et donem l'altre. Semblava que fessis un relleu que ens era dolorós de fer. I al final vam dir, bueno, en comptes d'això, el que farem serà fer com un col·lectiu de padrins que ajuden en aquest projecte. Llavors, tots poden saber quants nens són, veure'ls la cara, saber, perquè tenim documents de cadascú, a més es fa un seguiment molt, molt proper, però no hi ha nen padrí, perquè inclús també et trobes que en una situació de dificultat, doncs les persones tendim a voler assegurar-nos el que necessitem. I, desgraciadament, caiem moltes vegades amb la pena i amb l'excessiu a exagerar, no?, les coses, que no vol dir que exagerin, que és veritat, però que acabes demanant, i volíem no caure en això, i vam decidir que era millor doncs això altre, de dir, bueno, saps que formes part d'un agent que està fent un projecte, que tu hi participes i que hi ha tots aquests nens que tots tu estàs ajudant a que tirin endavant.
Perquè el que volíem preguntar-te era que, clar, el fet aquest que tu dius no són famosos, però això també repercuteix en el nombre de padrins, no? Perquè, clar, vull dir, suposo que necessiteu, no?
Sí, necessitem, sens dubte. Però també penso que quan un comença un projecte ha de tenir clar les seves possibilitats. I també tinc clar que no podem agafar una volada molt alta, perquè els que som no som molts, amb molta bona voluntat treballem molt, però tampoc no podríem assumir la gestió d'una ONG molt gran, ni ho pretenem tampoc. Penso que si arribem on arribem i arribem bé i fem la feina ben feta, ja n'hi ha prou.
Parlem, si et sembla, d'aquest concert solidari.
Sí.
Una iniciativa que sembla que heu reprès després d'un temps aparcada, no? Com ha estat això?
No és exactament això, t'explico. Degut a que els padrins anaven baixant, vèiem doncs, que va mantenir l'ajut ens era difícil, i l'amic Castor Pérez l'any passat va proposar aquesta idea i ens va semblar molt bé, perquè a més hem estat sempre ficats en el món de l'havanera, coneixem gairebé tots els grups, sabem, molts d'ells han anat a Cuba i si no, doncs a través nostre han conegut situacions i saben, bueno, i s'estimen Cuba, perquè en definitiva l'havanera va venir de Cuba, això està clar, i tothom, una mica Cuba és com la terra promesa, no? Tothom somia en tornar-hi algun dia, i els que han pogut anar venen parlant meravelles d'això, de lo ben acollits que n'estan. I llavors en Castor va proposar que per què no parlàvem amb els grups i fèiem uns concerts de maneres solidàries en benefici de la idea que portem a terme, no? Llavors, bueno, es va començar l'any passat, es van fer 3 tongades d'havaneres, la primera es va fer a Mataró, la segona es va fer a Palafrugell i la tercera es va fer a Terrassa. Vam pensar de tornar, això va ser la primavera. Com que els estius els grups tenen cantades, doncs, bueno, és el moment que han d'aprofitar per ells fer la seva feina, no? I vam decidir tornar a reemprendre-ho a la tardor. Llavors, en Castor va morir sobtadament en el mes de novembre. Abans d'això havia mort el meu pare, i ens vam trobar de cop doncs, que estàvem com emocionalment bloquejats per poder continuar, i vam decidir aparcar-ho, deixar que passés el temps, que les emocions s'asserenessin una mica, i ara, al gener, ens vam replantejar què fèiem. Llavors ha sortit un grup de gent encantadora que s'han brindat a posar-s'hi i a tirar endavant el projecte, i hem tornat a reemprendre una altra vegada.
Us ha estat difícil? Jo diria que no, això de trobar grups.
No, gens. Vull dir, els hi proposes i de seguida estan a punt. El que passa que sí que intentem, donat que ells no cobren per poder venir, sinó que ho fan totalment voluntàriament, i això implica una despesa de desplaçaments i de temps i de tal, i la majoria, evidentment, no viuen de la música, sinó que treballen. Intentem, doncs, fer venir els grups que estan a les rodalies del lloc on es fa la cantada. Llavors, per evitar això, tot i que l'any passat algun va venir de força lluny, però aquest any intentem buscar grups propers.
Quins són els que actuaran aquí a Ripollet?
Doncs hi haurà l'Espingari, Barca de Mitjana i Morralla.
Què ens pots dir d'aquests grups? Quina és la vinculació que teniu?
Bueno, és que totes les vinculacions amb els grups, a part de la música, que aquest és el fil conductor, doncs hi ha vincles d'amistat amb uns més que amb els altres, de voluntat, de solidaritat, d'entusiasme, d'amor. Jo crec que amor seria la paraula en majúscules que ens uneix a tots.
A banda del concert de Ripollet, hem de dir que també en teniu programat més,
sí,
no?
En tenim confirmat un el 28 de maig a Palamós i el 17 de setembre a la Bisbal. Llavors estem parlant, probablement ja gairebé tota seguretat, el mes d'octubre, em sembla que és un dissabte, el 27 o el 28, no sé en què, a Terrassa, a l'Auditori de Música de Terrassa.
Perquè tot i que sembla que una mica el tema de l'Havanera és més cap a la costa i tal, aquí en el Vallès, déu-n'hi-do, no?
Sí, no, hi ha grups interior, grups que ho fan molt bé, el que passa que, bueno, que en repetim una miqueta com Cuba, no? El somni de l'Havanera és parlar del mar, de Cuba, de l'amor, de la pena, de la nostàlgia, però hi ha grups interior i que ho fan molt bé. Sí, sí.
Com dèiem, tots els diners que es recaptin seran per aquests nens dels quals parlàvem.
Sí, seran pel projecte que porta Fòrum Entre Mans, que hi ha, a veure, els nens diríem que és el nostre gran projecte i que és l'última cosa que deixarem de fer. Ens ho hem proposat i fins que puguem continuarem ajudant-los. Però també tenim projectes que ens agradaria poder fer materialitzar. L'any passat vam poder viatjar-hi, anar a Cuba amb una amiga de Fòrum, i ens vam dedicar, a part de visitar els nens, ens vam dedicar a prendre contacte amb col·lectius que també necessitarien el nostre suport. El que passa que hi ha problemes que hem de veure com resolem. Vam anar a visitar un hospital oncològic infantil, que vam veure que, bueno, que podíem facilitar pues, una biblioteca, perquè els tractaments que es fan allà són tractaments de llarga durada, i que als nens i als joves els podria ajudar a tenir llibres per poder consultar, i fins i tot un servei de préstec de llibres. I després vam visitar també una escola de nens sordmuts en una altra localitat, que també vam pensar que allà seria molt interessant una biblioteca. Paral·lelament estem en contacte amb una altra ONG que es dedica a muntar espais lúdics, o bé ludoteques o bé parcs infantils, amb col·lectius una mica amb dificultats, que entrarien dintre del nostre projecte, i a veure si podem consolidar el fet de poder unificar les dues coses, no? Fer un servei de ludoteca i biblioteca amb aquest hospital oncològic infantil i el mateix en l'escola de nens sordmuts.
Parlem de molts diners, heu fet un càlcul?
No serien tant diners. Veig més difícil el trobar el mecanisme per poder enviar tot aquest material, que seria, per exemple, un contenidor. Un contenidor sí que et costa molts diners, perquè pel tema de llibres ho tindríem bastant resolt. Hi ha un amic... És que és curiós, perquè et poses en aquest món i et van sortint persones molt disposades a donar-te un cop de mà. Per això dic que és descobrir un món ple de bona voluntat i ple d'amor. És així, és la paraula aquesta, no? I llavors hi ha un bon amic que és un enamorat dels llibres, que era un antic editor, que era un llibreter, un senyor ja gran, que ha muntat un espai que es diu Llibre Viu a Mataró, i jo sé que n'hem parlat, i si tenim els mitjans per poder enviar aquest material, ell ens facilitaria. Són llibres fets servir, però que estan en bon ús, que ell els recull, els cataloga, i llavors els té per temes inclús, i que ens podria facilitar tots els llibres que volessin per poder enviar on faci falta. I aquest tema quedaria cobert. Llavors, a l'altra part de la ludoteca, doncs a veure si podíem lligar-ho amb l'altra ONG que es dedica a això.
I una vegada allà a Cuba, soleu tenir algun tipus de trava administrativa, algun problema amb el govern?
Això seria... No, aquest seria la primera vegada que ho fem i no ho crec, perquè ja vam parlar-ne amb els responsables de l'hospital i ens van assegurar que no hi havia d'haver cap problema. El problema el tenim en aconseguir els mitjans per poder enviar des d'aquí, però jo penso que no. No, perquè a més em sembla que està claríssim que no, que ho fem la millor intenció mirant pels nanos, que és el nostre objectiu sempre, mirar-ho pels beneficiaris, sense cap més connotació.
Doncs per fer realitat aquestes dues biblioteques, aquests dos projectes, el que necessiteu és que la gent hi vagi al teatre.
Evidentment, quan més fons podem recollir, més podrem ampliar la nostra perspectiva de fer coses i més podrem cobrir espais que ens sembla que serien molt, molt interessants de poder cobrir.
El preu de les entrades i on les poden trobar?
El preu de les entrades és de 10 euros i es pot fer de dues maneres, o anant a una oficina de Caixa Laietana i comprar-les, perquè ells te les faciliten, o bé trucant als telèfons al 606-99-97-25 o 93-580-11-63 o a través de l'adreça electrònica forum-solidari@telefonica.net. Aquestes tres últimes opcions, doncs, es fa la reserva d'entrades i les poden recollir el dia del concert a la mateixa taquilla del teatre.
Hem de dir que si algú no ha pogut apuntar a la web municipal, sí, a ripollet.cat, sí, sí, en trobaran totes, sí, les dades i en poden reservar les seves entrades.
Sí.
Només per acabar, m'agradaria, Maria Àngels, que aprofitessis els nostres micròfons per engrescar la gent una mica, que hi vagi.
Doncs jo demanaria que, bueno, que ja sabem que darrerament i per desgràcies naturals que han anat succeint, doncs tothom crida la solidaritat i tothom crida i potser la gent estem una mica cansats, no? Però jo l'argument més clar que tinc és pensar que la vida ens porta a circumstàncies que no controlem i que hem tingut la sort de néixer en un país que ens fa que tinguem les nostres necessitats mínimes cobertes, que els nostres fills estiguin atesos i puguin tenir els mínims que necessiten com a mínim. Llavors, doncs, em sembla que estem en deute d'ajudar. Jo ja no parlo de Cuba, que també, perquè és la cosa que jo defenso, no? Però demanaria que cadascú pensi una mica que aportant una part d'aquest benestar que té poquet pot ajudar que un altre que no ha tingut la sort de néixer en llocs que té aquestes necessitats cobertes pugui estar millor. I això voldria afegir també que el que no pugui venir al teatre el dissabte i en canvi vulgui col·laborar, doncs pot comprar igualment l'entrada, perquè és una forma d'ajudar-nos a tirar a reforçar la nostra idea, no?
Molt bé, doncs queda dit, amb aquestes paraules finalitzem aquesta entrevista. Maria Àngels Teruel de l'ONG Fòrum Solidari, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'ajut que ens esteu donant.
De res.
Esteu escoltant Info.
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, fiscorns, les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
No t'adormis.
Estigues informat de les darreres novetats del món del teatre.
La Careta Parla.
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
Notícies.
Bromes.
Entrevistes.
Radioteatre.
Tot el que necessites a...
La Careta Parla.
El Qui S'Ho Diu, que tots els dimarts de 5 a 6 de la tarda el pots escoltar a Peluts, l'espai de Ripollet Ràdio que dona veu als animals abandonats. Ja ho dic, Qui S'Ho, ja ho dic, al 91.3 de la FM i online des del web ripollet.cat. Peluts, un programa de la protectora Spam.
A Ripollet Ràdio els dijous, de 5 a 6 de la tarda, escoltem podcast. Una setmana parlem de cine i l'altra de televisió. Des de Mallorca ens arriba al cinema de la mà de 00 Podcast. I a cavall de Madrid i Barcelona, la tertúlia televisiva amb OTV Podcast. I si el dijous no ens pots escoltar, ho repetim el diumenge de 2 a 3 de la tarda.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Ripollet Ràdio. Recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a temps era temps. Des dels 50 a l'actualitat. Des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània a temps era temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1. Temps era temps. Amb Ramon Argenter.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge s'obre al públic al Centre d'Interpretació del Patrimoni la mostra Les veus d'un barri. Aquesta exposició és el fruit del treball de camp realitzat als carrers de Can Mas amb la col·laboració dels veïns del barri. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon el regidor de Cultura, Ferran Tornel. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, doncs expliqui'ns una miqueta què podrem veure en aquesta exposició a partir de diumenge.
Crec i espero que tothom, totes les ciutadanes i ciutadans de Ripollet vegin una nova manera de treballar la cultura. La cultura, primer, de proximitat, i la cultura històrica, vale, del que és un municipi. En aquest cas, Can Mas, i qui diu Can Mas diu tot Ripollet, perquè la història de Ripollet ve molt lligada també al naixement d'un barri com Can Mas. Aviam, com ja se sap, està integrat dins del que és el programa integral de la Llei de Barris. Aquesta actuació, Les veus d'un barri, que diu molt el títol, Les veus d'un barri, és molt clarificador, té un objectiu sobretot que és, que he dit, recuperar la memòria del barri de Can Mas, que és recuperar la Ripollet des d'un punt de vista històric i sobretot de l'evolució del barri. I també és, per què no, i és una cosa molt important, potenciar la identitat i l'autoestima dels habitants d'aquella zona, vale, i de Ripollet en general. S'ha de tenir en compte que el com s'ha fet també és molt important. Si es té documentació escrita i gràfica i d'entrevistes és perquè unes 50-60 persones, un 52% han estat dones i un 48% homes, 50-50, han volgut participar i s'han cregut al fet de dir, sí, vull donar la meva veu, fins i tot a la meva imatge, perquè això s'utilitzi per conèixer més Ripollet mitjançant el que és la història de Can Mas. Jo crec que és una cosa que no s'havia fet des de a nivell municipal, conjuntament amb la gent del municipi, en aquest cas del barri, i crec que donarà molt a parlar, molt.
Mm-hmm. Tota manera, en aquesta exposició crec que es concentra una mica la visió del barri en 7 persones, és així?
Sí, exacte, s'ha de 7 persones que, bueno, que escollides d'una manera aleatòria i que els que més han vingut, bueno, s'ha comentat una miqueta a tothom i han sigut aquestes 7 persones de diferents edats, venen de diferents llocs. Jo crec que bueno, és un bon collage del que és el barri. I a part de que la posició està molt ben feta, vale? Tècnicament és perfecta, visualment és també bastant bona, i crec que impactarà només veure-la. Està posada com en set tòtems i dins del que és l'espai que va ocupar l'altra exposició sobre la vinya. Estarà al més segur un parell d'anys, i jo crec i creiem molt en aquesta posició i en aquest, sobretot amb aquest treball, perquè és el que sempre hem dit, i em direu pesat, és el petit formigueig, el petit treball de formigueta que estem fent des de patrimoni, vale? Patrimoni històric, patrimoni social i la suma de tots, que és Les veus d'un barri, el projecte sumatori de patrimoni històric social que diu com ha evolucionat Ripollet, en aquest cas amb la fotografia gairebé exacta i bastant fefaent d'un barri com Can Mas.
Mm-hmm. Unes iniciatives culturals i de patrimoni que han tingut una molt bona rebuda, no?, en el barri, entre els ciutadans.
Sí, al principi, ¿esto qué es? Al principi també, ui, esto no va conmigo, porque claro, porque la historia, pero si Can Mas no tiene historia. I clar, quan tires, i hi ha gent que s'ho treballa des de a nivell tècnic, tant com l'empresa que està treballant també conjuntament i colze a colze amb l'Ajuntament, vas tirant i Can Mas, que té història, i té molta història, i sobretot el que més s'ha aconseguit amb aquest projecte és com la gent de manera natural s'ha apropat a la història sense refer-la, però sí donant-li un punt de vista actual, i sobretot com la gent s'ho ha cregut i ha vist el resultat, i tothom s'ha quedat dient, ostres, el que va començar com una cosa bastant abstracta, si vols, ha acabat sent un producte final que déu-n'hi-do, i que ens diu molt també com hem de treballar el que és la visió històrica i realista, i també la visió real de l'evolució d'un municipi, en aquest cas, Ripollet, no? I jo crec que, jo vaig dir al seu dia, farà uns mesos, i que jo crec que es marca pautes i ens emmarca a una manera de treballar que a la que creiem, sí.
Doncs aquest excel·lent treball el podrem veure a la seva inauguració a partir de diumenge a les 12 del migdia en el CIP. Senyor regidor de Cultura, Ferran Tornel, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos atès.
A vosaltres per estar-hi. Gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
El proper dijous, 24 de març, la doctora en Pedagogia i directora de l'Institut de Ciències de l'Educació, Montserrat Anton, oferirà una xerrada per a pares i nens i nenes, per a pares de nens i nenes, que el proper any cursaran P3.
Serà a les 6 de la tarda i la conferència portarà per títol Tinc 3 anys i vaig a l'escola. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Educació impulsada pel Pla Educatiu d'Entorn, inclòs en el període d'inscripcions al municipi.
També en l'àmbit educatiu, recordar que el proper 23 de març tindrà lloc la primera de les sessions incloses en els tallers d'hàbits de criança. Per apuntar-se s'ha de dirigir a la mateixa regidoria d'educació, al carrer d'Isabel la Catòlica número 2, o enviar un mail a educació@ripollet.cat. I per aquest cap de setmana, aquest diumenge 20 de març, tindrà lloc la 13a edició de la Fira dels Sors, organitzada per l'Associació de Veïns de Camp Clos. Un any més, parades de productes artesans, de plantes i planter, així com activitats inflables per als més petits, ompliran el parc de la Xemeneia. També hi haurà un esmorzar popular per a tots els assistents.
Antonio Verdugo, president de l'Associació de Veïns de Camp Clos, explicava als micròfons de l'Info els orígens d'aquesta festa.
Esos huertos estaban antes instalados ahí en los famosos bloques del sindicato. Toda la riera esa, hasta llegar arriba a la fuente de la mina, eran huertos. Como hubo que dar un cambio, entonces dijimos que queríamos, al menos para los que estaban en paro, los que estaban jubilados, que tuvieran un huerto. Y se hicieron los de Baricentro. Entonces allí hicimos la primera feria y después ya pues la trasladamos a donde estaba la entidad.
A més, la Casa de Natura ha organitzat tallers de natura per a nens i nenes relacionats amb els arbres i portarà a terme el concurs d'escorces tot dins l'agenda de primavera. La festa es desenvoluparà a partir de les 10 del matí.
Ahir dijous, el Centre d'Interpretació del Patrimoni va acollir una jornada de reflexió inclosa en el programa d'intervenció integral al barri de Can Mas. La trobada tenia com a objectiu crear un espai d'intercanvi d'experiències en un format que permetés conèixer sense filtres els veritables èxits dels diferents plans del barri.
Uns èxits basats en haver superat els errors comesos per aprendre'n i millorar les accions futures. La jornada es va desenvolupar al voltant d'una conferència, la innovació en polítiques públiques a càrrec de Francesc Muñoz, i de 4 tallers basats en les polítiques urbanístiques al servei de les polítiques socials, nous formats per treballar la cohesió social, de la informació i la participació a la cogestió i la integració de l'estructura i els valors del Pla de Barris dins l'organització municipal. L'apertura va anar a càrrec de Rosa Maria Martín, presidenta del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, i de Juan Parralejo, alcalde de Ripollet, que en la seva intervenció va destacar l'encert de que Ripollet participés a la llei de barris i la prioritat del municipi de posar per davant les polítiques socials abans que les urbanístiques.
La nostra realitat era que és veritat que la pedra té importància. És necessari remodelar carrers, és necessari remodelar edificis, posar ascensors, tot això, però el més important són les polítiques socials. I jo crec que nosaltres, el nostre projecte, li vam donar una importància molt especial a les polítiques socials. I això us ho dic d'una manera positiva. Ens ha permès destinar més de 7 milions d'euros a aquest projecte, programes de tot tipus.
Durant el matí, els participants van formar part de diversos tallers i van intercanviar experiències. La jornada va finalitzar a les 2 del migdia.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Famílies, amics, feligresos i representants municipals van assistir el passat 12 de març a la missa exequial oferida en memòria de mossèn Josep Maria Mora a la parròquia de Sant Esteve. La missa va ser oficiada per 5 mossens que havien tingut molta relació durant la vida de mossèn Mora, que va morir la matinada del passat 2 al 3 de març. La família va portar les seves cendres, que van ser presents durant la cerimònia. Josep Maria Mora i Sala, fill adoptiu de la vila de Ripollet, va ser rector de la parròquia de Sant Esteve entre els anys 1972 i 2005.
El passat cap de setmana, Ripollet va acollir una nova donació de sang. Així, dissabte es van realitzar 23 donacions, amb 3 donants nous i 3 oferiments. Pel que fa al diumenge, van haver-hi 36 donacions, un oferiment i, novament, 3 nous donants. Les dades han estat valorades positivament pel Banc de Sang i Teixits, tenint en compte la pluja que va caure especialment dissabte.
Demà dissabte es durà a terme una nova activitat de senderisme, en aquest cas una travessa per Montserrat. Cal concertar hora de sortida al centre cultural. La iniciativa està organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet.
Seguint amb els actes de celebració del Dia Internacional de les Dones, organitzats des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, el proper dimecres 23 a les 6 de la tarda, el Centre Cultural acollirà una nova xerrada, en aquest cas sobre el casament tradicional i la dot existents a diferents cultures africanes.
I a partir del proper dilluns, la sala d'art del Centre Cultural acull una nova mostra. Es tracta d'exposició a Ripollet de l'artista local Joan Saló. Està produïda i organitzada pel Patronat Municipal de Cultura.
Aquest cap de setmana tindran lloc dues noves representacions de l'espectacle Fem Comèdia, un recull d'escenes de comèdies com Lisístrata, l'Avar o l'Auca del senyor Esteve, entre d'altres. Serà a càrrec d'Amics del Teatre al Centre Parroquial el dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol. L'escola de futbol base ja és segon.
És la segona temporada de l'equip i que ja fou revelació l'any passat i que aquesta jornada número 21 és el segon i està a sols dos punts del líder, que és el júnior. L'equip té molta moral i ha moltes ganes d'intentar pujar a la categoria, encara que el míster Xesco diu que no hi ha cap encontre fàcil. Aquest diumenge jugaran a les 12 contra l'equip del Nou Vallès. La resta de partits seria la penya al camp del Bellavista, a l'Esdila jugarà contra la Planada i el Ripollet ho farà al camp del Palau de Plegamans.
Passem a parlar de futbol sala. El Ripollet no pot perdre més punts a casa.
Per anar bé, ni a casa ni a fora, però això ja és més difícil. Queden 8 jornades, però al Ripollet li queden només que 6. Una de descans per ser grup impar, que és l'última jornada, i una de descans, que és la penúltima, que tenia que jugar contra l'equip del Martorell, que es va retirar. Les dues últimes jornades no podrà puntuar. Per això és molt important que com a mínim guanyi els partits de casa. Aquest dissabte rep el Vilassar, setè. I li quedaran també a la seva pista el Santa Coloma, que és dotzè, i l'Hospitalet, que és primer. I a fora, pistes difícils com el Calvià, que és desè, Escola Pia Sabell, que és tercer, i la Premià, que és cinquè. Recordar que del vuitè lloc al quinzè perden la categoria i el Ripollet ocupa el lloc número nou.
I acabem amb hoquei, difícil desplaçament pel Ripollet.
Molt difícil, ja que jugarà la pista del Riu de Villes, que és el segon, i que a la primera volta ja va guanyant el Ripollet per 5-7. Els homes de Raül Ortiz, que la setmana passada van guanyar 7-6 a Premià, intentaran treure algun punt positiu i guanyar la difícil pista de l'equip del segon. El Ripollet està en el lloc número 8, però els equips com el Perpetuent, Congrés i Voltregà el poden adelantar si els guanyen, ja que sols els separen dos punts.
I com sempre, conèixer quins són els convidats d'avui de l'Infosport.
Nos tindrem al Club Ciclista Ripollet, vindrà Toni Casamitjana com a president, Salvador Gorina com a delegat, i parlarem de la sortida del cicloturisme que van començar aquest mes d'aquesta temporada i de la presentació de la Volta a Catalunya que passarà per Ripollet a la sisena etapa de 184 quilòmetres Tarragona-Mollet de Vallès el dia 26 d'aquest mes.
Doncs ara a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa amb Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Deixem enrere les pluges i ens espera un cap de setmana amb sol i bona temperatura. Aquesta tònica es mantindrà durant tota la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 18 de març de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prat, Judit González i que us parla Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I acabem escoltant el tema allà en l'Havana de l'Espingari, tot recordant el concert Havaneres Solidàries, que tindrà lloc al Teatre Auditori el proper dissabte, 26 de març, i pel qual ja poden reservar les seves entrades. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
De un hombre blanco se enamoró. Dígame usted lo que pasó. Que la mulata muy zalamera a su bohío se lo llevó. Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor,
Llegó el marido de la mulata.
Dígame usted lo que pasó.
Que el mulato se quiso vengar y un machete muy largo sacó.
Pero al ir a tirarse a matar, los miró, se tiró, se marchó. Allá en La Habana, allá en La Habana, son tan dulces los besos de las cubanas. Allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas, vidita mía, que aquí en España. Pasan las mismas cosas, vidita mía, que aquí en España.
La mulatita que allá en La Habana de un hombre blanco se enamoró.
Dígame usted lo que pasó.
Y al poco tiempo la muy fresquita de un marinero se encaprichó.
Como el negrito ya se escamaba en la bahía, los esperó.
Y cuando iban a darse un beso,
dígame usted lo que pasó.